Dimecres 22 de novembre entrem ja en aquest temps de portaveus. Avui ho fem amb el portaveu de Plataforma Calera, Joan Font. Senyor Font, bon dia.
Bon dia. Jo volia disculpar la meva companya Gemma, que té uns compromisos laborals i a través de la meva persona s'excusa de no poder estar en aquest programa.
Bé, doncs l'esperem en la pròxima edició. Això sí, ja serà el 2018. Ja haurem de sumar un número més al calendari. Bé, setmana entenc positiva per, no direm l'obertura, però sí el primer cop en què els caleros i caleres podrem veure per dins la residència d'avis de l'Ametlla de Mar. Divendres serà l'oportunitat. Ja tenim el concert de places per part doncs, de la Generalitat, del Departament d'Afers Socials i Famílies, treballa Afers Socials i Famílies. Suposo que és una notícia de les millors notícies per a aquesta legislatura, d'aquest mandat.
Evidentment, això era un objectiu de totes les forces polítiques que van concórrer a les eleccions municipals de 2015. Ja no volem ressaltar els errors que van haver de planificació sobre la construcció d'aquest edifici, se n'ha parlat molt i prou. Per tant, ens volem centrar en la part positiva, i és que aquest decret de la consellera Dolors Bassa de benestar, d'afers socials i família, pues, ha complit el que el gos va dir, que a les Terres de l'Ebre se crearien 233 places públiques i que l'Ametlla podia estar beneficiada. Evidentment, la capacitat que té aquest edifici de 3.800 metres quadrats era de 120 places de residència assistida, tal com estava establert dintre del seu planificació urbanística interior, i 28 de centre de dia. No? Aquí hi ha hagut una novetat: en total s'han concertat públiques 64 places, 40 seran de resistència assistida, de les 120 que hi han planificades com a centre, 10 per a persones usuaris de servei de centre de dia, i una novetat que ha sigut que s'ha tindrà que habilitar a la primera planta, suposo, 14 per a persones amb discapacitat. Això és una novetat que havia des del principi de la planificació de la pròpia residència. No? Llavors, aquí s'han aconseguit, quan s'obri, evidentment ara hi ha unes eleccions a Catalunya, però ja és important que s'hagin fet públiques aquestes places, doncs haurà una atenció, la pròpia finalitat és l'atenció i assistència a les persones amb més febles, per tant l'aspecte social queda cobrit amb uns mínims. L'aspecte econòmic, molt important, perquè tots saben que la residència, pues, a no tindre aquestes places, no ha tingut cap ingrés, al contrari, tot han sigut despeses. Estem pagant a l'any a l'empresa AXA, una vegada renegociat el que es va acordar a l'anterior equip de govern, pues, a pagar quasi 11 milions d'euros per un refinançament de 20 anys, no? I aquí amb uns interessos. Per tant, estem pagant cada any uns 470.000 euros, interessos inclosos, no? Estem pagant quasi un 6% de l'interès. Abans estava en règim de lloguer i ara se pot dir que és en règim ja com una inversió pública, no? Per tant, l'aspecte econòmic també és important, perquè hi ha un acord que s'ha de revisar a l'empresa Onada, de que per cada plaça concertada, si superava el 47% de les que s'havien establertes, l'Ajuntament rebria a cap de l'any uns 2.100 euros per plaça concertada. Per tant, ja tindríem uns ingressos que podríem anar solventant el deute que tenim respecte a l'empresa. I després està la part laboral, no? És a dir, hi haurà aproximadament, en les seues especialitats, uns 30 o 30 i escaig places d'ocupació, no? Per tant, també hi ha unes novetats en aquest centre, és que allí hi haurà unes unitats de convivència, això és molt important, un jardí terapèutic, i després també serem pioners en l'assistència de les persones amb dependència, que és el que he dit abans, de que s'estableix 14 places a persones discapacitades. Per tant, és una bona notícia. El divendres, si podem, hi assistirem a veure-ho. El poble és important que pugui anar a visitar aquesta residència tan desitjada i tan costosa que ens ha produït, i que en un futur no molt llunyà se puguin obrir les places ja aprovades i concertades de, que tenim en el Departament d'Afers Socials i Família.
Unes places que permetran posar en marxa aquest equipament. Entenc que era un equipament primer reivindicat des de fa molts anys, des de moltíssims anys que pogués tindre la clau una residència. Segon, que des de que es va construir que està tancada en clau. I, per tant, doncs, disposar d'aquesta informació, també poder fer unes jornades de portes obertes, significa que inexorablement anem ja cap a la posada en marxa. No vull jo ser ningú previsor, però en pocs dies, en poques setmanes.
És possible. A veure, jo no discutiré si el nostre poble fa una residència tan costosa d'aquestes característiques, no? El que sí, se va parlar en un moment, i jo quan vaig ser alcalde en aquell moment, als anys 90, se va parlar, ja feu en el casal d'avis, a la part de dalt feu un centre de dia, no? perquè la gent no marxés fora de casa i pogués tenir aquesta atenció dins del poble. No? Ara molta gent que està a l'Ampolla i el Perelló, pues ja s'ha fet ja un... L'assistència social s'ha fet ja una valoració de totes les persones que poden vindre aquí, sobretot a nivell local, i la puntuació que li estan donant perquè ja puguin anar omplint, no? Per tant, una vegada ja fet aquesta residència, per a mi molt gran en aquest sentit pel nostre propi municipi, bueno, pues comencem amb bon peu l'any 2018 perquè pugui estar ja en funcionament.
Residència que veurem, per tant, en marxa ben aviat, un equipament que del qual no només, evidentment, se'n beneficiarà gent de la Milla de Mar, també gent dels municipis pròxims del territori, perquè al final ja saben que això és una qüestió que no entén de límits municipals, però també hi ha una suma important, i que també en aquesta mateixa reflexió que aportava, doncs, de que no només és un límit municipal que se'n beneficia a tot un territori, especialment amb la generació de llocs de treball. Més de 30 llocs de treball directes es generaran, evidentment, amb tots els indirectes que s'acabaran produint també. Això també donarà un impacte econòmic cap al municipi.
Ja ho he dit abans, l'aspecte social, que és el funcionament de la pròpia residència en les seves funcions, l'aspecte econòmic per reduir el deute que tenim a l'empresa AXA, i després el laboral perquè hauran una creació de llocs de treball tant en especialitats i també en el manteniment del propi de la pròpia edifici, que això també indirectes poden treballar fusters, poden treballar electricistes, poden treballar etc. Vull dir que en tots aquests aspectes serà una nota destacada en el sentit de que aquesta residència era un objectiu i s'ha complert en 2 anys de legislatura, s'ha complert i, per tant, esperem que a partir d'ara se puguin anar incrementant aquestes places públiques fins a cobrir el 100% del que estava previst.
Mm-hmm. Bé, això ho portarà cua, això del 100%.
Bueno, però, bueno, de moment hi ha... L'important és que fa aquesta funció de 64 places concertades. La finalitat és que funcioni al 100% i, per tant, també veurem si la demanda va pujant, és a dir, que tot està depenent de la demanda que puguin haver. Vull dir que avui en dia també hem de tenir en compte de que molta gent que abans deixava els seus avis amb una residència assistida, avui en dia ha sigut el manteniment d'unes cases pel tema de l'atur, no? Uh-huh. Per tant, això també va reduir bastant la sol·licitud de places públiques en residències, la pròpia crisi econòmica que han viscut, no?
Veurem, doncs, sí, com s'acaba distribuint tot plegat. És el tema destacat de la setmana, el tema de la residència, però també potser hi ha altres temes destacats, més enllà de la qüestió política nacional que segueix marcant agenda i que en parlarem al tram final de l'espai de portaveus en Plataforma Calera. Justament ahir en aquest mateix programa explicàvem que el nou POM publicat el passat mes d'agost al Diari Oficial de la Generalitat ja té alguns contenciosos. Contenciosos com el del BBVA a través de Anida, una secció immobiliària d'aquest banc. La Sareb, el conegut com Banc Dolent, aquesta societat que doncs ha recollit actius de molts bancs que no es podien pagar les hipoteques.
Bancs dolents.
Bancs dolents, correcte. No. Tot i això, el nom de la Sareb em sembla que ja li sona a molta gent. El Lidl també ha presentat un contenciós davant d'aquest nou POM. Tot plegat, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, sí que es matisa doncs, que bé, que en aquestes grans empreses, en aquests grans inversors, s'ha de negociar. I, evidentment, apunten que és una manera més de pressió per mirar doncs, d'aconseguir els seus objectius de cara a la nova planificació urbanística en la qual se segueix treballant, perquè recuperar el POUM no significa que tot estigui enllestit, sinó que encara s'està treballant en la configuració de com ha de ser l'urbanisme local després doncs, de la suspensió del Suprem l'any passat.
Bueno, l'any passat vam tindre una sentència del Suprem degut al conveni poc en repòs al sector artilleria i el sector de Port Olivet. Això va deixar en suspens el pla general aprovat el 2010, no? L'octubre del 2010. A veure, aquí havia que fer, podíem fer dues coses, no? O bé començar de nou, és a dir, fer un altre POU nou, començar de zero. Això tenia l'avantatge de que tots els contenciosos que m'has estat nombrant tu doncs, has començat de zero i negociar-los altra vegada. Això representava uns costos de fer un pla general d'urbanisme immensos, tirant per la borda tot el que s'havia fet anteriorment i per tant i també quedava en suspensió totes les llicències del municipi, que això també repercutia en les famílies dedicades a la construcció. Llavors se va decidir fer una revisió del prestament general vigent fent un altre text reforç, sempre baix les prescripcions de la CUTE, de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, baix la tutela de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat. I després tractar el tema de Pont Repòs, el tema de Port Olivet i de sector artilleria, negociar-ho directament amb els propietaris que tenien dret a amb aquests sectors o polígons del terme. No? Llavors, què ha passat aquí? Pues que, com que se recull només aquest reforç en el requeriment, pues, continuen sent vigents tot el que volen emendar el procés que s'acaba d'obrir. És a dir, tot aquest és Lidl. El Lidl jo m'he quedat assenyat perquè vull fer una puntualització del Lidl. El Lidl, vaja, jo sàpia, hi ha hagut sempre un interès de comprar, d'adquirir la parcel·la que hi ha al costat del Mercadona, però que jo sàpia, ells no tenen cap propietat aquí, a no ser que ho hagin comprat en un particular, que és una parcel·la molt més petita, però les negociacions que han vingut aquí, ha estat present en 2 o 3, el que volien és la parcel·la que hi ha a continuació del que hi ha ara Mercadona, no? Que hagin posat un recurs contra el administratiu, no? Contra els plans vigents, bueno, estan en el seu dret de fer-ho, però que sàpiguen que sempre han demanat comprar aquesta parcel·la, quan l'Ajuntament ha dit que lo de Mercadona havia fet un impacte negatiu al comerç local. No? Lo del Sareb, pues, també ho entenem. Lo Sareb, el que està fent ara, el Sareb és una empresa pública de tots els bancs dolents que van quedar com a residus de tot el que s'havia invertit en forma d'urbanisme al territori espanyol. Per tant, escolta, s'està negociant una part de Port Olivet, una part, a través d'un resort que està interessat i, per tant, les negociacions s'estan portant a terme sempre en el vistiplau de la Comissió Provincial, de la Comissió d'Urbanisme. No? Per tant, hi ha unes negociacions, no directament en el Sareb, sinó amb una intermediari que està interessat en comprar una part d'això, sempre que els nivells urbanístics que es puguin fer allí estiguin regulats i supeditats per l'urbanisme, perquè és el que va descalificar tot aquell sector, no? L'OBVA, anida, doncs aquí este és més complicat perquè és la segona fase de Tres Cales i, per tant, aquí ja han hagut problemes serios quan ja van donar 2 milions i pico a canvi de fer un pont i resulta que l'anterior equip de govern, concretament l'alcalde, se'l va gastar en altres coses. I aquí serà una negociació complicada i difícil. Després hi ha una empresa local de bon capó pel tema del sector del que es va de que havien sent habitatges, van quedar 14, al final no volien tindre cap habitatge davant del Bon Caponet, i després hi ha també una associació afectats del Pla de Millora Urbana de Sant Jordi del Fama, Polígon 1, i 2 particulars més. Això, evidentment, no es pot eliminar, se tindrà que arrastrar en la decisió que ha pres i, bueno, i anar tractant-ho d'una manera pues, amb molta delicadesa. En definitiva, estos que hem nombrat, Lidl, Sareb, BBVA, l'associació afectats de Pla de Millora, una empresa local de Bon Capó i 2 particulars, el que volen és emendar aquest procés que s'acaba d'obrir. Ells temen que es repeteixi el mateix esquema urbanístic que van anul·lar el Suprem, però bueno, jo entenc que ells sí que han de defensar els seus interessos i l'Ajuntament també ha de defensar els seus, i per tant, aquest procés s'obrirà i s'anirà solventant a mesura que vagi passant el temps i el diàleg, que sempre això és important.
Entenc que, per tant, és una qüestió normal que presentin aquests contenciosos per defensar els seus interessos.
Però ara, això, volia fer un incís. Això que denuncien ja s'arrastrava de l'anterior plagiament urbanístic, eh? És a dir, que no s'ha creat en aquesta legislatura, sinó que això ho arrastrem des del que es va aprovar el Pla General d'Urbanisme en el decret fort de l'any 2009.
Per tant, és una qüestió que ja ve,
sí.
Diguem-ne, des de fa...
No s'ha creat ara, no. Això ja ho arrastrem i som conscients que ho arrastrem, evidentment. Per això t'he dit, perdona, de començar de zero, perquè podria subsanar aquests problemes. Es podria subsanar, evidentment. Però, clar, la valoració que he fet, i torno a dir, els costos de fer un altre Pla General d'Urbanisme nou eren immensos i per tant, se va decidir per fer l'OTEC reforç, no?
Entenc que aquesta va ser la mesura acordada també entre Comissió d'Urbanisme, entre Ajuntament, entre les diferents reunions que va haver també amb el gremi de l'urbanisme local, justament per poder tirar endavant i no fer un plantejament urbanístic que hagués portat 4 anys o 2 anys a la mínima, però...
No, jo crec que més, perquè es comença de zero, eh?
Correcte. Parlant del POUM, clar, ens trobem en la situació que, evidentment, han de continuar endavant amb els diversos... és a dir, ara hi ha un primer text aprovat i publicat, l'Ajuntament continua treballant amb transitòries per poder, diguem-ne, permetre també aquestes construccions d'urbanitzacions on, per llei, faria falta un clavegram que no existeix, etc etc. Per tant, si segueix avançant en aquesta línia, també entenem que s'aniran solventant bé aquests contenciosos i anirem veient quins resultats, però... tot i haver apuntat aquest, Sareb, BBVA, Lidl, justament el cas de la Sareb és un dels terrenys que està fora d'ordenació, perquè és el que es va aprovar per ple, també hi ha dos altres sectors, sector hortelleria, abans ho apuntava, i també el sector del parc del Bon Repòs,
sí.
Que també entenc que serà un altre dels cavalls de batalla també per normalitzar l'urbanisme.
Important, perquè tal com va bé ara hi ha que dir-ho. És a dir... aquell conveni que va haver a la família Vila Pérez ha quedat nul·la. Per tant, això, tot el que hi ha de part pública ara creat tindria que ser legítimament la seva propietat. S'ha fet una valoració dels costos de lo que s'ha pogut, diguéssim, que puja 1.800.000 euros, i a partir d'aquí s'ha de negociar esta part, no? Perquè la compensació en altres terrenys, això ja és més complicat. Per tant, jo vull ser prudent, hi ha negociacions que s'han portat a la família a través de l'equip de govern, i per tant hi ha que buscar una solució sempre fent una valoració de lo que ha ocupat el públic, que està valorat en 1.800.000 euros aproximadament. Per tant, això és un tema que també s'ha de tractar amb molta cura, però que sàpien que avui, degut a la sentència del Tribunal Suprem, el que ha ocupat, el que és públic ocupat, en teoria, ara és propietat de la família Vila. Llavors, aquí hi ha que negociar des del punt de vista econòmic i també, doncs, jo vull ser prudent, i t'ho he dit abans, vull ser prudent perquè no sóc aquí per a fer públic el que ha pogut haver, però fins ara han hagut contactes i esperem que també que les dues parts queden satisfetes, no?
És una d'aquelles qüestions també, doncs, evidentment, que marcarà el futur del municipi, sí. Perquè evidentment hi ha una inversió econòmica en un parc realitzada, a més amb ajuts europeus, per tant aquí hi ha...
Per a mi, de tots els problemes que han hagut, aquest és el més greu. Per a mi, personalment, és el més greu.
Això és una de les parts també, doncs, que avui volem comentar respecte a l'àmbit urbanístic, que també, doncs, porta...
Bueno, ara estem en un procés, també, si em permeteixes, que també estem esperant el ple, perquè... preordinar, que ja portem un mes i pico que no tocava, perquè evidentment s'ha de fer modificacions puntuals i a través de les transitòries, com has dit tu molt bé, que és important perquè hi ha el sector Tres Cales, primera fase, Calafat i altres polígonos, doncs poguéssim ja donar llicències a venir a transitòria. Aquesta transitòria vol dir que l'ACA no té suficients diners per fer una depuradora i, per tant, a través d'una transitorietat de la part, diguéssim, de les clavegueres pugui fer-se a través d'una, que si jo va funcionar durant un temps, fins que es va anul·lar tot, a través d'una depuradora domèstica, biològica, particular.
Justament, parlant del polígon industrial, ara escoltàvem fa uns instants que ve que l'Ajuntament té projecte o està treballant en ampliar la superfície del polígon industrial perquè actualment diu, no queda ni un metre per poder vendre de les que ja estan muntades, ni que hi hagi naus en venda, ni que pugui haver doncs, terrenys on sí que es puguin construir naus. El cert és que la superfície perquè puguin arribar noves empreses s'ha quedat
obsoleta,
correcte. I per tant aquesta és una de les prioritats, donar diversitat al polígon industrial, crear nou sòl al municipi, evidentment també topant amb tot el tema urbanístic, i justament pretenen poder financiar part, i per aquí és en Teli Vull entrar també, que és el que n'opina, d'aquesta inversió a través d'uns ajuts que otorga Enresa, una línia d'ajuts independent dels diners que puguin rebre d'àmbit nuclear al municipi de la mateixa Enresa, una línia d'ajuts independent que és per fomentar, per crear ocupació, per fomentar llocs de treball. Perquè en aquest sentit sí que és cert que sense doncs, aquesta valoració el PDeCAT va ser crític de que l'Ajuntament no sol·licités aquests ajuts enguany, ja que em van preguntar en un ple anterior al 2016 sobre per què no s'havien sol·licitat aquests ajuts d'Enresa. Què n'opina d'aquest projecte i també del finançament que espera aconseguir l'Ajuntament per fer-ho?
Bé, jo vull ser respectuós, jo com que segueixo els parlemnes de tots els grups polítics, evidentment va haver una interpel·lació del PDeCAT respecte perquè l'Ajuntament o l'equip de govern no s'acollia amb unes subvencions que havien. Jo vull explicar una miqueta això perquè hi ha que fer una miqueta de pedagogia, no?
Sí que li agrada fer això.
Sí, no, hi ha que fer-ho, no? És a dir, Enresa és una empresa pública de l'Estat que funciona des de fa 25 anys en la qual compensa els 5 pobles nuclears de l'àrea de Vandellòs, són Pratdip, Montroig, Hospitalet, Tivissa i l'Amella, perquè té emmagatzemat a les seues piscines de baixa i mitjana intensitat uns residus. I, per tant, a l'any 92 se va establir una compensació econòmica. Aquesta compensació econòmica, que a l'Amella doncs, oscil·la actualment entre 600.000 anual, 760.000, hi ha un màxim i un mínim, depèn de les càrregues que hi ha, com més càrregues se fan, doncs, l'Ajuntament rep més. Clar, la finalitat d'aquests diners anaven tots per a fer unes inversions. A veure, aquestes finalitats no tenen una finalitat, són diners que rep l'Ajuntament i es pot destinar a el que vulgui, en despesa corrent, en personal, en manteniment de places, en inversions. Per tant, va creure que aquesta finalitat, després de fer un balanç de 25 anys, que què passarà quan les nuclears ja no estiran perquè deixaran de funcionar en el seu cicle de vida? Pues que aquests ajuntaments estaran supeditats amb uns ingressos i estaran dependents d'ells perquè van a despesa corrent. Per tant, una vegada fet aquesta anàlisi, que això és la realitat, va el 2015, el 17 de març, va publicar al BOE un decret del Ministeri d'Energia de l'11 de març, en la que s'iniciava uns fons addicionals, a part d'aquests, per a que els ajuntaments poguessin acollir-se a promocions econòmiques de caràcter local que, en vista del futur, quan deixin ja de funcionar les centrals nuclears i en l'horrem, doncs puguin ja planificar el seu futur a través d'inversions i crear llocs de treball. Aquesta era la finalitat. Tu m'estàs dient, això va funcionar, això se va publicar el 2015. L'equip de govern que havia en aquell moment va creure que no era el moment de fer-ho, pel que sigui, perquè havien eleccions, i vaig sentir pues, la crítica raonada de per què fa dos anys que l'equip de govern no s'agafava des d'allò. També vaig sentir, i per tant som respectuosos, que l'equip de govern, a través del seu regidor primer tenent d'alcalde Espuny, va dir, sí, nosaltres som conscients de que això existeix, però volem desenvolupar el polígon industrial. Per què? Perquè considerem que pot ser una oportunitat d'ampliar sòl industrial, crear llocs de treball i, per tant, estem parlant d'un desafiament urbanístic important. Clar, això no s'ha fet perquè també estava suspès el pla general d'urbanisme, en aquest sentit, no? I, per tant, aquestes línies de subvenció, si tu mires este decret, pues no és que siguin subvencions molt importants, perquè si el cost d'urbanitzar i tirar endavant un pla parcial per executar-ho i un pla urbanístic, i això pot crear llocs de treball en empreses que es vulguin instal·lar aquí, pues les subvencions poden oscil·lar entre el 50% i el 30%, però clar, hi ha un 40% que tu tens que aportar dels ingressos ordinaris, i això requereix un esforç econòmic i l'Ajuntament està com està, no? Per tant, nosaltres som respectuosos per la interpel·lació que va fer el PDeCAT en dir per què no t'agafes amb aquestes línies de subvenció, i també amb l'explicació que va donar de dir, escolta, nosaltres estem esperant perquè volem desenvolupar el polígon industrial a la segona fase, per a que d'esta manera acollir-nos amb aquesta línia o amb aquests fons addicionals d'Enresa que va publicar el 2015. Per tant, el que tinc que dir des de la plataforma Calera és un respecte per la interpel·lació de l'oposició del PDeCAT i també per l'explicació de govern que va fer Antonio Espuny.
Al final no deixa de ser una qüestió que, en aquest sentit, aquests ajuts, com que són plurianuals, és a dir, no és una convocatòria tancada amb una aportació tancada, sí que és cert que aquí es fa un barem de qui ha demanat, qui no ha demanat, qui ha sol·licitat.
A vegades, segons
Espuny, és una oportunitat per aconseguir més finançament.
Exactament.
Que no havent demanat anualment aquesta subvenció.
Clar, després potser t'agafes amb una cosa, com pot ser un manteniment d'una piscina, i després l'any que ve no tens opció perquè te l'abandonarà. Per tant, jo crec que té una explicació lògica sempre i quan, evidentment, s'executi la segona fase del polígon industrial. I amb això, doncs, evidentment, tal com està la situació, falta el desenvolupament d'un pla parcial i un projecte d'urbanització. Allí hi ha propietaris, però sempre, com que el sistema del planejament urbanístic és a través de l'Ajuntament, doncs, bueno, suposo que ja se podrà tindre en contacte amb els propietaris i l'Ajuntament, doncs, intentarà, doncs, realitzar este pla parcial i el projecte d'urbanització d'un sector industrial, i després també que hi hagin empreses interessades en ubicar-se aquí, no?
Tema, doncs, que hem volgut també parlar, ja que parlàvem del govern, de l'oposició, l'oposició justament del PDeCAT criticava, doncs, que no hi hagi un gest per part d'algun membre de l'equip de govern, en aquest cas del primer tinent d'alcalde, sobre la situació política, i entrem cap a aquesta vessant. Parlava, doncs, o criticava, doncs, que no hagués hagut un gest, un trencament de carnet o un trencament del pacte municipal. Esquerra Republicana, Compromís per la Cala, tenint en compte que Compromís per la Cala, tal com van també exposar la setmana passada en aquest programa, bé, era una marca que es presentava a les eleccions, tot i que tenia aquesta afegit de candidatura de Progrés, que és la marca blanca del PSC. Com veu aquesta situació al municipi, tenint en compte també la radiografia nacional que hem estat veient de trencaments de pactes en molts municipis, en molts indrets? Li anava del Consell Comarcal del Baix Ebre per proximitat, però encara no l'hem vist massa efectiva, i per tant no sé com està la situació, quina és la valoració que li dona vostè, senyor Font, a com està la situació del pacte de govern al municipi.
La pregunta que ens hem de fer és com quan se fa un pacte de govern entre diferents formacions polítiques, se fa en benefici del municipi, no? El que jo no he entès mai és com un partit no respecta aquesta autonomia d'un pacte local. No estic parlant de la Mella sola, estic parlant en general. Quan un partit polític, pel que sigui, considera que diu que hi ha que trencar els pactes amb un partit, en aquest cas estem parlant del PSC perquè va estar a favor del 155. La pregunta és, i l'autonomia local no compta? Quan se va fer este pacte no es va fer en benefici dels interessos del municipi, d'aquell municipi en concret? Jo estic en compte de que la interferència de partit a nivell, diguéssim, general, interferixi la bona, diguéssim, sintonia que pugui haver entre aquell pacte, perquè se fa en benefici dels ciutadans d'aquella població. Per tant, estic en contra de les directrius d'un partit, per molt que consideren que el país està per damunt d'un poble, ho respecto, però considero que això no és prudent. El cas del Consell Comarcal, no? Tant del Baix Ebre com del Montsià, el PSC va pactar amb Esquerra Republicana o Esquerra Republicana va pactar amb el PSC, i resulta que ho han trencat. Ara resulta que el PSC al Baix Ebre ha quedat en minoria i estan parlant en el PDeCAT per fer una moció de censura i tirar els telèfons. Jo, la pregunta és, a veure, si diuen ells mateixos, he sentit intervencions dient que funcionava bé, és a dir, per què estic a trencar quan el PDeCAT i Esquerra Republicana sempre han tingut al Consell Comarcal i parlen d'autoritat perquè ha sigut conseller, rivalitat important. I parlant d'un altre aspecte, que a Marles també hi ha un pacte entre el PDeCAT i el PSC. Esquerra Republicana va traure 5 regidors, hasta l'oposició van pactar els dos en 6 regidors i aquí no passa res. És a dir, la línia que ha seguit Esquerra Republicana de trencar perquè el PDeCAT no ho ha fet, a la Diputació de Tarragona el PDeCAT va pactar amb el PSC, però se veu que és Esquerra Republicana el que ha imposat aquest criteri. Per tant, jo ho respecto, però no ho comparteixo perquè no existeix l'autonomia municipal. Aquí la Cala, en concret, aquesta opinió que tu dius, això és difícil. Primera, perquè la Mari, que és una regidora del Compromís per la Cala, sempre ha estat a la línia d'Esquerra Republicana, i l'Antonio, pel meu entendre, que coneixo bastant, ha fet un gran esforç per estabilitzar el seu criteri polític personal en benefici del pacte de govern que hi ha fins al 2019. I, per tant, crec que això... i m'ha estat parlant en l'alcalde actual i en el PSC, doncs no perilla en cap moment, i inclús aquí està blindat perquè no hi ha motius per fer-ho, però és que encara si hi hagués motius no ho entendria, perquè no se respecta l'autonomia municipal, que, escolta, que els regidors i alcaldes som la infanteria de tota la política, que és el que estem en contacte directe amb la gent, i per tant que quan se fa un pacte d'aquest tipus sempre es beneficia en benefici de la gent. No hi ha d'haver un partit polític a nivell, diguéssim, nacional que digui el que hi ha de fer un partit polític a nivell local.
Mm-hmm. És la visió
considero de... que és un error. Mm-hmm. Ho respecto, però considero que és un error.
És la visió, doncs, del portaveu de Plataforma Clara, Joan Font, sobre aquesta qüestió municipal. Com veu com s'està coent la campanya electoral? Diria, vostès que no participen en cap campanya a escala catalana... ni a escala supramunicipal, perquè són una formació justament exclusivament municipal. Com veuen el que està vivint aquests dies Catalunya?
Vols que et digui la veritat? Bé, la meva veritat, i parlo a nivell molt personal, per a convocar unes eleccions autonòmiques a través de l'article 155, hagués preferit personalment que ho hagués fet Puigdemont, com va tindre l'oportunitat de fer-ho aquell dijous al dematí, tenint 2 hores per assignar-ho. Com que això no va succeir, pues, el problema serà què passarà després de les eleccions autonòmiques. Pues, bueno, el resultat ho dirà, i espero que, i desitjo que tots els errors que s'ha pogut cometre per una part o per l'altra se subsanin, i que hi hagi diàleg i que Catalunya estigui per damunt dels interessos de les persones que queden escollides, i no cometre errors com fer, per a mi penso que és un error. Aplicar el 155 va ser un error. És un error que hi hagi gent a la presó del govern legítim de la Generalitat, de dues persones que per a mi no van fer cap tipus de decisió, sinó que van fer una llibertat d'expressió, això ho he dit, i després que hi hagi un... no vull dir exiliats o fugits, que ho interpreti com vulgui. Això no pot tornar-se a repetir. I per tant, el que demano és que a partir del 22 de desembre... que la gent ha pogut decidir altra vegada, amb unes condicions molt especials, doncs hagi seny, hagi col·laboració, i que, sobretot, que si s'hi canvia alguna cosa, sigui en consens. No es pot anar contra un estat de dret. Té que haver, i els de Madrid tenen que entendre que Catalunya té un problema, i és que hi ha 2 milions de persones que volen, jo no dic la independència, que sí que la volen, però que volen un estatus econòmic i social millor del que han tingut fins ara, i que ha funcionat bé fins ara, però que, bueno, Catalunya té un problema i sí que solventar. El que no es pot fer és mirar cap a un altre costat, com ha fet, pues, el govern del PP, que aquí, pues, no hi havia cap problema, pues, sí, hi havia un problema, i això s'ha pogut solventar dialogant i buscant els polítics estan per solventar els problemes, no per a crear problemes, sinó per solventar els problemes. Això és un error que s'ha portat fins aquí, i també des d'aquí a Catalunya s'han comès errors. També s'han comès errors, ja que feu autocrítica, perquè una DUI, això ja ho vaig dir en la meva intervenció, ni era bo l'aplicació del 155, ni era bo tampoc aplicar una DUI, perquè què ens ha portat? Què ens ha portat altra vegada a convocar unes eleccions autonòmiques? I hauria preferit més que ho hagués fet un president legítim, que era Carles Puigdemont, que pas per l'article 155. L'opinió personal de Joan, eh? No, estic fent d'analista i sempre he pensat que en política els polítics estem per solventar problemes i no per crear problemes.
Vostè també ha estat a la primera fila política, ho segueix estant a escala municipal, però també ha estat en altres institucions del Consell Comarcal, no cal anar més enllà, i per tant també ha conviscut i porta molts anys en el món de la política, per tant també és una reflexió que entenc que pot fer amb tot el recorregut que ha viscut en la seva faceta política. Clar, arribem a unes eleccions que suposo que evidentment la gent de Plataforma Calera també aniran a votar, que arriben amb gent a la presó, consellers a la presó, el president a l'exili, si es vol dir així, que són candidats a les llistes electorals si la Junta Electoral ho acaba validant, i em sembla que doncs en principi tot està correctament i en ordre, no hi ha cap apel·lació en aquest sentit. Clar, són unes eleccions normals aquestes?
No. I t'ho he dit abans, hagués preferit aquestes eleccions, que va tindre l'oportunitat de fer-ho aquell dijous al dematí que va convocar la premsa per comunicar-ho, que passa que Carles Puigdemont va tenir tantes pressions que al final no va fer-ho, però pensa que va ser el president del País Basc, Urkullu, l'arcebisp de Barcelona i el síndic de Greuges, intermediaris perquè no s'apliqués el 155. Jo hagués preferit que ho hagués fet ell i no a través de l'article 155. A partir d'aquí, pues sortirà el que sortirà, i lamento moltíssim que hi haguin candidats a la presó, vull dir, ho lamento moltíssim, espero que hi hagi una... El que passa que jo no vull interferir en el tema de la justícia, sóc respectuós, però no comparteixo en absolut, que crec que ha sigut desmesurat, tant com els dos Jordis, com una part del govern estigui a la presó, crec que això ha sigut un excés, per a mi no tinc qualificatius, vull dir, però sóc respectuós en el que ha dit la llei, però no comparteixo, i també que pues, hi hagi una part del govern que estigui exiliat o fugit, això cadascú ho interpreti com vulgui, no? Per tant, són unes eleccions atípiques, diguem-ho així, atípiques.
Eleccions atípiques arribaran a finals del pròxim mes de desembre, menys un mes ja estem en menys un mes d'aquestes eleccions. Volíem comentar també, ja per a tancar aquest temps de portaveus amb Plataforma Calera, i ja també que avui ens dona visió personal de molts assumptes, sobre una notícia també que uns culpen el procés, els altres la inacció de l'estat espanyol, però és una qüestió més política, és una qüestió tècnica. Dilluns coneixíem que Barcelona no acollirà l'Agència Europea de Medicament, que marxa de Londres pel Brexit. Quina opinió li mereix això?
Bueno, primer una tristesa, com és obvi, com a català, i de que no hagi anat a Barcelona, evidentment, no? Una tristesa i una mala notícia. Per què? Perquè aquesta Agència Europea de Medicaments maneja un pressupost de 325 milions d'euros, la visiten 36.000 persones especialitzades, més 1.600 empreses i llocs de treball indirectes entre 2.400 i 4.000 persones, no? A part de que les 900 persones que hi treballen allí tindran una residència al lloc on s'ha assignat. Per tant, ha sigut una... A part que tècnicament Catalunya, en aquest cas, és primera en farmacèutics i sanitat. Per tant, és una mala notícia. Jo no crec que hagi sigut pel procés exclusivament, que sí, evidentment, perquè si se'n va del Brexit d'Anglaterra, de Londres, és per algo, perquè busca una seguretat jurídica, i això del procés potser hagi influït, perquè també hi ha un criteri polític aquí de les persones que designen la seu esta, no? També pot, però no crec que sigui exclusivament això. Jo crec que ha hagut altres factors, perquè Amsterdam hagi sigut escollida, que per cert, per ser finalista en un altre que va ser per sorteig, no? El que m'estranya és que Barcelona, a la primera de canvi, ja va quedar eliminada. Per tant, això per a mi no m'ho esperava personalment. Quines coses podem veure que també competeixen? Amsterdam pues, ha competit perquè millor ha donat uns incentius fiscals millors que Barcelona, o pot tenir una connexió aèria i transport públic millor que Barcelona, vull pensar que també hi ha hagut altres factors, com la inversió d'investigació més desenvolupament hagi destinat més diners que destina el govern espanyol, concretament Catalunya. És a dir, hi ha hagut altres factors que també han determinat que Amsterdam hagués sigut l'escollida al final. Per tant, la pregunta que tu em fas no és pel procés exclusivament, sinó que també han intervingut altres factors aliens amb això, no? Però que sí que busquen la seguretat jurídica també, com moltes empreses que s'han anat d'aquí a Catalunya. És, els diners i l'estabilitat és importantíssim. No em crec, no vull creure que sigui exclusivament que s'hagin tirat els plats uns per altres per culpa de la DUI, per culpa de l'article 155. Les empreses busquen una seguretat, si també diuen que home, doncs, que escolta, hem tingut que anar units i ara mos tirem els plats, això no enquadra, a mi no enquadra. El que tinc que analitzar és que alguna cosa però no han sigut competitius en altres ciutats com Amsterdam, que escolta, que també estan. El que passa és que els catalans mos han cregut això, de que tècnicament Barcelona era un candidat número 1, ja va ser candidat a l'any 93 en Londres, però no ha sigut exclusivament pel procés. Sí. Això també ho tinc clar.
Justament, a un que li agrada escoltar la ràdio i que doncs, bé, escoltem moltes emissores, no només la nostra, també escoltem altres emissores, escoltava ahir al matí l'editorial, el davantal de Jordi Basté a RAC1 i venia a referir-se. Potser ens ho vam creure, sabem que Barcelona és una gran ciutat, però potser ens ho vam creure massa i pensàvem que érem els millors quan potser no ho érem. Independentment de les qüestions polítiques, és a dir, no té per què ser sempre casa nostra la millor, no? També pot ser millors cases que la nostra. I aquí també és una mica la reflexió, no? Som bons, tenim molt potencial, però no tenim per què ser el millor.
Per a ser candidats, primer ens ho hem de creure, i ens ho hem cregut, però també hem de pensar que també altres viuen, i existeixen. Milán, per exemple, Amsterdam, Copenhague, en fi, també estan, no? I per tant, jo crec, i acabant en el tema que tu m'has preguntat, no és exclusivament el tema del procés, sinó que han hagut altres factors que potser s'han superat i també posant criteris que a vegades analitzen i que Barcelona, tristament, el que m'estranya és que ha quedat eliminada a la primera de canvi. Això també m'ha quedat molt sorprès, no?, en aquest sentit.
Ja per acabar, és l'últim, parlem aquest espai de política, del 2017, en plataforma Clara, ho apuntàvem a l'inici. Pel 2018, que, diguem-ne d'alguna forma, no és una felicitació de bones festes perquè ens quedem molt lluny, però una mica, quina és el desig que té Plataforma Galera, Joan Font, el seu portaveu, de cara a l'any vinent? Pel municipi i entenc també a escala nacional, amb això també acabarem a l'espai d'avui.
Mira, jo amb 34 anys que vinc de la política directa i indirectament m'ha tocat viure una legislatura complicada a nivell local, on mai havia estat la situació econòmica, financera de l'Ajuntament i urbanísticament parlant com s'ha quedat. M'ha tocat viure-ho a primera, i també la meva terra, el meu país, Catalunya, en una situació que està dividida socialment, que costarà molt, molt, moltíssim refer els ponts que s'han trencat, no? Per tant, desitjo que tot allò que els polítics de primera línia s'hagin equivocat, que facin una reflexió i una autocrítica, tant els d'aquí com els de Madrid, que la gent està per damunt dels seus interessos polítics i que falten altura de mires i homes d'estat per a poder reconduir aquesta situació. A nivell de l'Ametlla, la feina que es va fent considero que és la correcta, sense córrer, amb molta pauta. Sabem que això no és qüestió de 2 anys, sinó és qüestió de 6, 7 i 8, i que tinguéssim salut, que això és el més important, i això puc dir-ho en primera persona perquè ho he passat recentment, no?
Que sigui un any, doncs, per tant, 2018 amb bones notícies, que sembla, amb alguna cosa municipal, algunes bones notícies sumem, per tant, també que les poguéssim anar sumant.
Vull quedar-me en la frase de dir que tots haurem de fer examen de consciència de per què s'ha arribat a aquesta situació tan extrema aquí al nostre país, no? I que els polítics estem per solventar problemes i no per crear problemes.
Joan Font, portaveu de Plataforma Calera, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Temps de Portaveus del Sempre amb tu. Ens retrobem el 2018. Això sí, no ens trobem també els plens municipals, que això passarà, però en aquest espai de conversa i de diàleg amb la Cala Ràdio ja serà l'any vinent. Moltes gràcies.
Pues la meva despedida seria salut i país.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.